Molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici al ple ordinari d'avui 21 de desembre. En primer lloc, excusar a la senyora Ibarra, el senyor García, la senyora Débora Fernández. I hauríem d'incorporar tot el dia l'assumpte sobrevingut que abans hi ha hagut comissió informativa. Hauríem de votar si l'incluïem, no? Doncs ara votaríem l'inclusió del punt sobrevingut.
Sí. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Sí. 16 vots a favor i 2 abstencions.
Molt bé, doncs ara sí. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Se pot aprovar? Sí. Donar compte de les resolucions d'alcaldia del número 995 a la 1062, de la Junta de Govern Local, de la sessió del 10 de novembre a la de l'1 de desembre, d'Acció Social i Comunitària de la número 104 a la 121, de Governació de la 159 a la 178, d'Hisenda de Finances i Contractacions de la número 474 a la 494, de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural, de la número 53 a la número 60, i d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric, de la número 158 a la número 182. Doncs passarem al punt tercer, que és l'aprovació definitiva d'ordenances fiscals. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda. Bé, de fet, avui ens trobem aquí precisament per això, per poder, dins del termini establert, aprovar definitivament la proposta de modificació d'ordenances que es va fer en el seu moment i poder-les publicar abans de que s'acabi l'any. Recordar que també hi ha en tràmit dues ordenances fiscals, una que afectava a la modificació dels preus per a la gratuïtat de llars d'infants de 2 anys i una que és la gratuïtat de les terrasses, de l'activitat de restauració i de bar, que estan caminant en el seu procés, però que aquestes no tenen per què estar publicades abans de l'1 de gener. Aquestes que fem sí que meriten en els padrons i que han d'estar activades a 1 de gener. De fet, si segueixen una mica la premsa, veuran una mica tota aquesta dinàmica en els diferents ajuntaments. Tal com van dir en el seu moment, l'objectiu d'aquesta proposta que fa l'equip de govern de modificació d'ordenances no és altra que mantenir i garantir un ajuntament fort que faci front en aquest increment de preus que havíem parlat d'acumulació en aquests 3 últims anys que no havien pujat la pressió fiscal al ciutadà i sí que havia pujat els costos amb un 16,6%. Per tant, el primer objectiu és mantenir un ajuntament fort tot i haver de fer front en aquest augment important de molts subministraments i altres elements que tenim aquí a l'Ajuntament o que l'activitat de l'Ajuntament ens fa. A mantenir igualment l'Ajuntament econòmicament sanejat, com el tenim, amb una tresoreria forta i amb una capacitat econòmica per donar resposta a les diferents demandes i projectes de la ciutat. I també sostenible en aquest sentit, no? Que econòmicament hem de poder fer front en allò que és necessari per realitzar el projecte de ciutat. Tot i això, sempre ens hem ficat com a punt de partida intentar que la pressió al ciutadà o la ciutadania sigui baixa. Jo crec que, vist el que hem vist durant aquests mesos, podem afirmar que de les ciutats importants, vull dir en nombre d'habitants o en el reflex de la seva activitat en el territori, totes ho són d'importants, però aquestes, serem la ciutat de Valls, ja ho érem, i continuarem sent encara més distància la ciutat amb menys pressió fiscal cap a la ciutadania i cap a les activitats econòmiques, cosa que ens sembla que fa de Valls una ciutat més justa en quant a l'equilibri en el que és la pressió fiscal. I al mateix temps, aquesta proposta ens permet continuar augmentant amb qualitat i quantitat els serveis que prestem a la ciutat, deixar que l'activitat econòmica continuï generant activitat econòmica i llocs de treball de qualitat a la nostra ciutat i tot això sempre pensant en aquelles persones que són més vulnerables i que en aquest sentit aquestes propostes també van, ja ho veurem després amb l'acció quan treballem els pressupostos, cap a mantenir la cohesió social a la nostra ciutat i que les diferències i les igualtats siguin mínimes i les igualtats d'oportunitats siguin el màxim possible. En aquest sentit, en aquesta proposta que s'ha enviat, que hem fet, hi ha hagut diferents al·legacions. Com vostès hauran vist en els informes, n'hi ha algunes que el secretari ja desestima totalment perquè estan fetes per persones que no tenen cap interès i que no poden participar de fer aquestes al·legacions. N'hi ha unes altres, en aquest cas, que fa el grup de Vox, que ja no hi perdré ni un segon perquè no tenen cap fonament tècnic ni molt menys. I després n'hi ha una del grup socialista i una d'una persona individual que en aquest cas representa un col·lectiu preocupat o que treballa tot el tema de sostenibilitat i de canvi climàtic i van tant la del grup socialista com aquesta cap a la proposta de reduir o d'eliminar, perdó, les bonificacions a les plaques solars, així dit fàcilment, no? Per tant, en aquest sentit, recordar una mica, en principi el grup municipal de la CUP no ha fet al·legacions a la proposta d'ordenances i per tant recordar una mica quina és la proposta que nosaltres vam fer en el seu moment. No? Recordar que tot i augmentar un 16,6% l'IPC, l'augment de la vida en aquests anys, vam agafar l'IPC anual de setembre d'aquest any i vam pujar un 3,5% el que seria el coeficient de l'impost de béns immobles pel general, pels habitatges i per diferents. Sí que es puja un percentatge més gran a una minoria de rebuts que són els que tenen un valor cadastral més gran. Se manté congelada l'IBI per les finques rústiques i apostàvem, recordin que ho vam comentar, pel que era habitatge. Eliminàvem unes bonificacions cap a unes línies que després explicaré que ja portàvem anys fent i incentivàvem diferents línies de bonificacions de l'IBI que anaven dirigides a habitatges amb altres polítiques que ja fem d'habitatges. En aquest sentit, potenciàvem el que eren les empreses constructores que podien arribar a comprar una finca, rehabilitar-la per vendre i augmentaven fins un 90% les bonificacions durant els 3 anys, màxim 3 anys, que podien estar fent obres i que no treien rendiment a la finca. O passàvem la bonificació del 50% pels habitatges que estaven qualificats de protecció oficial, que podia estar durant 3 anys, a 6 anys, que era el període màxim. Per exemple, aquí en aquest ple fa poc vam estar inadmitint una proposta de bonificació cap a una cooperativa d'habitatges, que ara hi ha entrat la proposta, perquè les cooperatives d'habitatges, els habitatges estan classificats com a habitatges de protecció oficial, i aquí sí que podrem col·laborar amb ells en aquest sentit, amb aquestes bonificacions. Recordem que mantenim les bonificacions de l'IBI a totes les rehabilitacions i obres al centre històric i en tots aquells vecins de la ciutat, i també un 95% de bonificació en aquelles activitats econòmiques que el ple cregui que són d'interès social, cultural o d'interès per a la ciutat. Per tant, en aquest sentit, habitatge. Dins aquí habitatge hi ha la compra d'habitatges que han fet, com vam dir l'altre dia, per urgències socials, a nivell d'engrandir el nombre d'habitatges que disposem a l'Ajuntament. Hi ha totes les polítiques que fa Provalls de suport als lloguers d'habitatge o de complementarietat dels lloguers d'habitatge que gestionem per la Generalitat, etcètera, etcètera. O el conveni amb Incasòl per crear habitatge al centre històric. Per tant, la nostra línia de bonificacions potenciava la línia d'habitatges i deixava una línia que portàvem fent des de l'any 2012, que era la de bonificació, en aquest cas, de fins a instal·lacions d'aigua calenta sanitària o de plaques solars o d'altres règims, d'instal·lacions de més de 2 kW de potència, on hi havia una bonificació important. I aprofito ja per respondre una mica a les al·legacions que van en aquest sentit. No? Nosaltres l'any 2018, en aquest apartat de bonificacions cap a la instal·lació en habitatges de mesures d'estalvi energètic, l'any 2018 hi va haver 27 expedients, el 2019 17, el 2020 18, el 2021 48, el 2022 77 i el 2023 a finals d'octubre estaven pels 58. Això es pot demanar encara fins a 31 de desembre, per tant estem dins d'aquest procés. Fent un petit estudi propi, no tècnic, que estan fent la memòria per poder-la compartir amb tots els regidors, quan estigui fet ja es compartirà, fent un petit estudi mirant els expedients, en aquests anys hem tingut 245 expedients, la mitja d'instal·lació de quilowatts de potència és d'uns 5 quilowatts de potència, n'hi ha de 3,5, n'hi ha de 8, etc. La mitja de bonificacions està entre els 4.500 i 5.000 euros que bonifiquem, depèn de la casa, depèn d'altres. És una mitja, eh? Potser uns bonifiquem fins a 3.000 euros i els altres hi bonifiquem més. Per tant, hem instal·lat 1.225 quilowatts de potència a la ciutat, de mitja en aquest sentit, i en aquests anys l'Ajuntament haurà invertit en bonificar aquestes instal·lacions més d'1.200.000 euros. Vale? Per tant, entenem que l'esforç que ha fet la ciutat és important en aquest sentit i ara tenim dos variables que ja hem explicat a teoria dret, però ho tornarem a repetir, dos variables molt importants. És el 2021 que surten els decrets que venen del Next Generation de l'Estat, que ha deixat, en aquest cas sí, gestionar la Generalitat, d'ajudes a la instal·lació de plaques solars, d'aerotèrmia i d'una diversitat més gran en aquests moments, ja que la tecnologia ha evolucionat en aquest sentit. Les ajudes per a una instal·lació semblant a la nostra poden arribar a uns 1.800 euros. Això seria un 25% més o menys dels projectes. El cost del projecte mig està en uns 6.500 euros. Per tant, altres administracions estan ajudant el 25%, cosa que ja fa. Entenem, i així ho hem explicat en comissió informativa i qui ens ho ha preguntat, que l'Estat i la Generalitat continuaran apostant, com no pot ser d'altra manera, per aquestes ajudes i incentivacions a la ciutadania en habitatges per a la instal·lació d'elements de producció d'energia solar, d'autoconsum, etc etc. Totes aquestes polítiques que tots hi estem d'acord. Hi ha una altra variable, que és el que diu l'Associació de Consumidors, no? Que l'any 2022, després de la pandèmia, l'augment del cost de l'energia, de l'electricitat a les cases va ser desmesurat, després s'han anat corregint però no ha tornat pas als números anteriors i per tant que una casa pot estalviar-se cada any entre 300 i 900 euros l'any, depèn de la instal·lació, si fa servir mixta, si només és elèctrica, si és molt gran, vale? A l'any. Per tant, aquí ve el nostre argument, que tornem a deixar palès amb més dades, que és que si un ciutadà que es vol ficar plaques solars a casa seva ja pot obtenir fins a 1.800 euros màxim d'ajut, més l'aportació de reducció de costos per a la família d'entre 300 i 900, creiem que sense l'aportació de l'Ajuntament ja és prou motiu i prou motiu l'estalvi més l'aportació de les altres administracions a la incentivació d'aquestes instal·lació d'aquests sistemes de producció d'energia pròpia o d'autoconsum. Per això nosaltres, aquests esforços, aquest més de 1.200.000 euros que hem posat en aquests anys, en aquest sentit, el volem destinar a polítiques d'habitatge que creiem que estan no prou protegides per les altres administracions i que aquí sí que l'Ajuntament hi hem de fer alguna cosa més en aquests moments perquè és el que necessita la nostra ciutat. Després, l'altre impost que havíem modificat era l'impost de vehicles de tracció mecànica. Aquest impost havíem pujat un percentatge més alt que no pas a l'IPC, però mirant i comparant amb la resta de ciutats, continuem sent la resta de ciutats com Tarragona, Reus, Vendrell, Cambrils, Calafell, Salou, Tortosa, tots estan per sobre de l'1,9, que és el que apliquem nosaltres. En aquest cas ja són ciutats més petites, de 5 o 6.000 habitants, els que tenen una qualificació diferent. Per tant, en l'IBI, per cert, en l'IBI són molt competitius, perquè si abans dels augments que han fet els diferents ajuntaments ja érem competitius, en aquests moments encara estem a més distància, no? Perquè si hem sentit els percentatges d'augment dels IBI dels diferents ajuntaments, que poden anar, per fer dos exemples, la ciutat més gran, que és Tarragona, que està pujant un 7,40, nosaltres estem al 0,978 i ells amb això pugen al 0,012. Però, per exemple, una ciutat que ho puja molt poc, que és Vendrell, que ho puja un 1,75, Vendrell ja estava a 1,140, ho puja a 1,159. Per tant, les distàncies són quasi d'un punt, de 0,1 punt, no? En aquest sentit. Per tant, queda clara que amb aquesta política que els diferents ajuntaments, amb els diferents governs i dels diferents colors, l'Ajuntament encara ens reafirmem més com el municipi amb menys pressió fiscal cap a la ciutadania i cap a l'activitat econòmica, tant amb IBI com amb impost de vehicles de tracció mecànica. En quant a impost sobre activitats econòmiques, recordi que el que fem és revisar un coeficient, sobretot en aquelles activitats on l'Ajuntament, amb els diners de tots, perquè no hi ha contribucions especials, recordem-ho, han fet millores en el seu entorn, en les voreres, el passeig, els serveis, etc etc. I després l'altra cosa que de moment en aquest sentit mantenim congelades la taxa d'escombraries, que és un debat, de fet l'últim ple ja va sortir, no? I que s'haurà d'afrontar, però que en aquests moments els augments amb taxes d'escombraries poden arribar al 28, al 43, al 36% bueno, de cara al ciutadà. Europa ens exigirà el 2025 moltes coses en aquest sentit, la taxa de reciclatge serà molt important i en aquest cas tenim l'oportunitat amb el nou plec per poder-hi fer front d'una manera sostenible de cara a complir amb els paràmetres europeus i de canvi climàtic que tots estem convençuts, a part de que ens obliguin, i que el ciutadà pagui la taxa més justa possible per tenir el servei. Per tant, continuem amb aquella idea de que volem un ajuntament fort, econòmicament sanejat, sostenible, però que treballem per garantir una pressió fiscal baixa per l'activitat econòmica pel ciutadà, justa, i que permeti tirar endavant els projectes que tenim com a ciutat i sobretot els serveis públics i de qualitat que afecten més a les persones vulnerables per mantenir la cohesió social a la ciutat de Valls.
Moltes gràcies, senyor Barberà, per part del PSC. Senyor Juan Felipe.
Buenas tardes, gracias, alcaldesa. Nos presenta la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales del 2024. En la aprobación inicial expusimos la evolución del impuesto más significativo de estas ordenanzas, el IBI, que el año 2015 recaudaba unos 7.800.000 euros y en el 2022 recaudó 9.193.000. El aumento ha sido considerable y esto se debe a que durante esos años se produjo una fuerte presión fiscal. También les hicimos referencia a la liquidación de presupuesto, que es más importante que el propio presupuesto en sí, ya que refleja la ejecución y la acción del Gobierno. En la liquidación del presupuesto de 2022 les quedó un remanente de 6.900.000 euros. Miren, sobre esto les vamos a poner un ejemplo. El Ayuntamiento de Granollers, con un presupuesto de 136 millones, tienen un remanente de 6 millones. Pero con una pequeña diferencia, que ellos tienen unos 100 millones más de nuestro presupuesto y una gestión bastante diferente. Por hoy nos centraremos en la alegación que presentamos sobre las bonificaciones del IBI y del ICIO, que el equipo de gobiernos de Junts y Esquerra han decidido que para este ejercicio 2024 desaparezcan las bonificaciones a las instalaciones solares, térmicas y fotovoltaicas, es decir, no a las energías renovables. Esta alegación la presentamos de un lado por coherencia con la moción que nuestro grupo presentó respecto a la lucha contra el cambio climático, que debemos recordarles que ustedes aprobaron, y también por coherencia con la aprobación a instancias del Gobierno, es decir, de ustedes mismos, de la adhesión al Pacto de Alcaldes y Alcaldesas para el Clima y la Energía. No se entiende que por una parte declaren que quieren luchar contra el cambio climático y por otra, a la hora de la verdad, regulen la fiscalidad del ayuntamiento en sentido contrario. Por otro lado, después de reunirnos con el colectivo GIR, Grupo de Impulsor de las Energías Renovables de Valls, personas con conocimiento del ámbito medioambiental y urbanístico, reforzamos nuestro criterio en el sentido de la necesidad de buscar mecanismos para descarbonizar no solo la economía, sino el día a día en nuestra ciudad. Por eso les presentamos esta alegación que hemos visto que ha sido rechazada. Hemos perdido la esperanza que más allá del postureo de aprobar mociones o adhesiones a pactos, ustedes apliquen acciones reales y efectivas para la lucha contra el cambio climático. Ni energía fotovoltaica en los equipamientos municipales, ni vehículos de la flota municipal de cero emisiones, nada de nada en este sentido. Como en otras cosas, vamos tarde. Por tanto, nuestro voto en este punto será en contra. Gracias.
Moltes gràcies per part de la CUP. Senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Primer dic que la CUP no presentem al·legacions perquè creiem que ja de bon principi No és plan que vostès tirin pel dret, facin les seves ordenances i després haguem de venir a fer esmenes quan ja tenen tot dat i beneït. Quan no participem aportant idees des del principi, no es poden madurar, ja tenen la seva idea de bon principi, res els farà canviar perquè és el que van demostrant. I tot i que estan d'acord amb les al·legacions que van presentar el PSC i també el grup DIR, doncs ja sabíem que el resultat seria el mateix perquè ens ho han estat repetint una i altra vegada. Els avancem, per tant, que seguirem votant en contra, tant com quan es van presentar les ordenances, també ara amb l'aprovació, també seguirem votant en contra perquè creiem que el procés de bon inici hauria d'incloure un debat i partir d'un consens, no d'una imposició o tirar pel dret de l'equip de govern. Dir-vos també que per començar el 2024 amb un peu també ens hagués agradat debatre conjuntament en un mateix al ple les ordenances i els pressupostos, però un any més sembla que això no serà possible. De fet, suposo que debatrem les ordenances perquè cal que abans de l'1 de gener estiguin publicades, perquè si no segur que les presentaríeu a deshora. Com els pressupostos encara no en sabem res. Així doncs, tornarem a destacar alguns dels punts que ja hem anat mencionant i seguirem mencionant i que ens fan votar en contra d'unes ordenances allunyades del nostre model de ciutat. En primer lloc, la pujada de les ordenances després de 3 anys congelades no ens sembla un bon plantejament. De fet, durant els últims exercicis, des de la CUP ja hem reiterat en nombroses ocasions que no ens sembla una bona idea congelar les ordenances durant alguns anys per després incrementar-les de cop. I a més, ens sembla curiós que augmentin just ara que hem iniciat un nou cicle polític i estem en un context postelectoral. Respecte a l'IBI, volem tornar a fer un incís en la supressió de la bonificació de l'IBI per la instal·lació de les plaques solars. En aquest sentit, en el passat ple ja vam llançar un prec a l'equip de govern demanant-los quines justificacions havien utilitzat per tal de suprimir aquesta bonificació quan clarament va en la direcció contrària del que marca la normativa. Concretament, l'article 37 de la llei 16/2017, més coneguda com a llei del canvi climàtic, diu literalment que es fixa la fiscalitat ambiental com a objectiu. Per tal que sigui una realitat, argumenta que les administracions públiques de Catalunya han de gravar les actuacions que fan augmentar la vulnerabilitat o incrementen les emissions de gasos amb efecte hivernacle i han d'incentivar fiscalment les actuacions que afavoreixen l'adaptació al canvi climàtic o la reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle quan sigui possible tècnicament i econòmicament. És a dir, que si no incentiveu fiscalment hauríeu de justificar per què tècnicament no es pot. Una qüestió que no hem vist per enlloc, més enllà de ja surt prou barat en posar les plaques. De fet, per no incentivar no donen exemple ni en els edificis municipals, els quals, a diferència d'altres municipis, no estan farcits de plaques. També ens venen amb números de quantes plaques s'estan ficant, quantes s'han bonificat, i els números sense un context serveixen de ben poc. Ja ens poden dir 50, ens poden dir 3.000, però si no sabem quantes caldrien fer-se cada any per arribar a un objectiu, doncs no ens serveix de res aquest número. I és més, si no sabem a quin objectiu volem arribar, quantes instal·lacions haurien d'arribar a quin any, llavors això sí que ens podria dir si anem enrere, la qual cosa clarament amb els números que els vam dir amb el prec, doncs els hi deixàvem ben palès. També fan servir una mica de demagògia perquè quan diuen que ho treuen de les plaques solars per ficar-ho a habitatge, doncs es poden treure de molts altres llocs, no només de les plaques, per ficar-ho a habitatge. Llavors, no el que traiem de les plaques fa que hi hagi més habitatge, és que prioritzem i podrem prioritzar habitatge i podem prioritzar la lluita contra el canvi climàtic. D'altra banda, tornem a repetir el nostre posicionament respecte a la bonificació per a famílies nombroses. Tot i que aquesta és progressiva i així ho compartim, s'hauria de revisar i posar-hi un topall màxim, sobretot els casos de famílies amb immobles amb un alt valor cadastral i amb els ingressos, ja que segueixen tenint una bonificació en l'impost d'un 0,3. Aquelles famílies que més tenen no és necessari bonificar-les. Es tracta d'una mesura arcaica posada en marxa fa anys per incentivar la natalitat amb 3 o més fills, una situació que dista molt de la realitat actual, on els nivells de natalitat ja han caigut en picat. Finalment, quan a l'impost de vehicles de tracció mecànica hi ha una notable descongelació del 13%. No ens sembla malament, però seria més favorable d'haver-lo incrementat gradualment cada any. A més, volem destacar que Valls segueix sent menys costós col·leccionar cotxes, a primera vista no sembla un passatemps per a persones amb pocs recursos, que tenir un vehicle elèctric. Entre l'impost de vehicles de tracció mecànica i l'IBI no observem cap alineació amb els objectius de l'Agenda 2030. El model que esteu proposant no coincideix amb el model que la CUP considera necessari per afrontar els reptes d'aquest món. Creiem fermament que les ordenances són una eina potent per liderar canvis transformadors i per redistribuir la riquesa, però aquestes que ens plantegeu no ho veiem pas. Així doncs, com que queden qüestions cabdals que no compartim, votarem en contra d'aquest punt. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal, per part de Vox.
Buenas tardes a todos. Van ustedes a aprobar hoy de manera definitiva la modificación de 4 ordenanzas fiscales. Estas ordenanzas modifican, con buen criterio de los técnicos del Ayuntamiento, algunas partes de su texto, donde se hace referencia a la legislación vigente y se nombran artículos concretos de la Ley General Tributaria, por ejemplo. Dentro de estas modificaciones de artículos se incluyen otras que el equipo de Gobierno propone, y entre ellas se encuentran la reducción de ciertas bonificaciones y la subida de los impuestos del IBE, de circulación de vehículos y del impuesto sobre actividades económicas, principalmente. Las subidas de impuestos nunca han reportado ningún beneficio a la ciudadanía, ni tampoco a las administraciones. Todo lo contrario, cuando las familias disponen de menos dinero en sus bolsillos, siempre se produce el efecto de contracción del consumo. Está claro, las familias priorizan gastar el dinero en aquello estrictamente necesario. Y la contracción del consumo son menos ingresos para las administraciones. El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés para intentar controlar la inflación. Pero este organismo no habla de bajadas de tipos. Por tanto, las familias de Valls que tienen hipotecas ven cómo las cuotas de estas han subido y no parece que vayan a bajar en el corto plazo. Los precios de los combustibles se han disparado y, por supuesto, los impuestos asociados a estos. Cuesta más llenar el depósito del vehículo, un vehículo que es necesario en muchísimas ocasiones para el propio trabajo o para desplazarse al puesto de trabajo. La cesta de la compra es más cara que nunca. En poco tiempo hemos visto cómo llenar un carro en el supermercado ha duplicado su coste. Y a pesar de que el salario mínimo interprofesional haya aumentado, la mera subida de la cesta de la compra ha superado este incremento del SMI. Desde Vox nos hemos negado a la subida de impuestos en las comisiones informativas pertinentes. Nos hemos negado en el pleno extraordinario de octubre. En los plenos hemos realizado ruegos a la alcaldesa concretamente para que considerasen no subir los impuestos, sino reducirlos. Hemos presentado alegaciones en contra de la subida de impuestos. Hemos hecho todo aquello que estaba en nuestras manos para evitar esta subida de impuestos, una subida de impuestos que empobrece aún más a las familias de Valls. Hoy estamos convencidos que con el voto favorable del equipo de Gobierno se aprobará la subida de impuestos. Vox votará en contra, siendo el grupo municipal de este ayuntamiento que se opone firmemente y desde el primer momento a la subida de impuestos y al empobrecimiento de los vecinos de Valls. Y decía usted, señor Barberá, que nuestras alegaciones no tienen ningún fundamento técnico y que no iba a gastar tiempo en ello. Pero le diré que tienen fundamento moral y de sentido común. Y hay veces que los tecnicismos pueden quedar a un lado. Gracias.
Señor Barberá.
Bé, continuaré parlant de coses tècniques per no parlar de moral, que tindria molt a debatre aquí. Primera cosa, el portaveu de la CUP, del Constitutor d'Unitat Popular, critica les bonificacions de famílies nombroses, que precisament va ser un acord de ple de treballar-les i vam consensuar entre tots una proposta que vostès no van aprovar al final, però que es va fer un treball conjunt. I vostè ho recrimina. I vam fer un treball conjunt, i vostè ho recrimina. Però després ens recrimina que no participem per arribar a un acord. En sèrio, aniria bé que aclarissin una mica els conceptes. Quan ens fiquem a treballar, voten en contra per tot el treballat, perquè no és el que vostès volen. Quan portem una proposta que s'ha explicat i que s'ha pogut debatre en un temps determinat, en un curt temps, però s'ha pogut, ens diuen que no parlem. És que vostè mateix s'ha contradit, no parlem, i un van parlar i voten en contra igual. Està claríssim que la congelació de tot el que serien les ordenances fiscals vostè està en contra, perquè el model és completament diferent al seu i al nostre, d'acord? És molt diferent en aquest sentit, com és diferent la representació aquí i altres coses, no? Però, escolti, el respecte el tenim, qualsevol aportació és interessant, i en comissió i després li vaig comentar, sí, hi ha un moment, i això l'alcaldessa també ho va comentar, si hi ha un moment que les altres administracions no bonifiquen la instal·lació de plaques solars per ús d'habitatge o per activitat econòmica, etc., parlem-ne. Però ara li he deixat clar, i vostès ho saben, que les línies de l'Estat i de la Generalitat van en aquest sentit. I nosaltres el que hem fet és canviar un objectiu per un altre. al portaveu del grup socialista, només comentar-li que hi ha un objectiu de desenvolupament sostenible, el número 11, que diu aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. I en algun dels apartats parla de tenir un habitatge en condicions assequibles. Estem treballant igualment pels objectius de desenvolupament sostenible. Som el mateix camí. El que hem decidit és que en lloc d'apostar uns diners que són importants els que posem en les bonificacions, que hi ha altres administracions que ho fan i que ja és rendible posar-ho sense que l'Ajuntament n'hi posi, en posem a bonificar tota aquella creació, rehabilitació o habitatge de protecció oficial perquè hi hagi un parc d'habitatge o rehabilitació d'habitatge que tenim buit a la nostra ciutat. Però és que és l'objectiu de desenvolupament sostenible número 11. No sé d'on treuen que no estem treballant pel canvi de model. És que no ho entenc. Escolti, les 1.300 famílies que disfruten de la bonificació de la taxa d'escombraries, no hi ha de què hem congelat el cost de la taxa d'escombraries, sinó de les bonificacions per promocionar que la gent faci la recollida selectiva. Això són polítiques que van en aquest sentit. La regeneració d'aigua de la depuradora, el suport als regants, tot això d'aquí va en aquest sentit. Quan se'ns diu, no, és que vehicles, tenim els 4 vehicles de la policia local híbrids i ja van comprat vehicles dels serveis de manteniment elèctrics. No en tenim cap, bé, jo són afirmacions que es deixen aquí en constància, que no diré res perquè llavors sóc dolent i no sé què, però escolti, les coses se'n diuen unes, però els fets són uns altres i les situacions són uns altres. Que vostès creuen que davant d'un grup que creu que això s'hauria de mantenir, vostès no han presentat al·legacions, el grup municipal de la CUP, vostè ho mantindria i el grup socialista també ho mantindria, estic d'acord, és una situació respectable, però l'equip de govern ha decidit apostar pel ODS 11, habitatge assequible i a l'abast del ciutadà, perquè els joves es quedin més encara avall, perquè escolti, hi ha la subvenció de fins als 40 anys, del 90% d'una quantitat equivalent a l'IBI, fins als 40 anys, aquí es compri un pis al centre històric. Si això no són apostes decidides per un ODS, que és el número 11, i per l'habitatge i per la ciutadania, escolti, ara el poder, si tinguéssim un millor finançament de l'Estat, si tinguéssim un millor finançament de les administracions superiors, potser podríem fer coses. O si pugéssim els impostos un 12 o un 15%, potser podríem fer més coses, però hem de fer coses de manera sostenible i que la ciutat avanci, i aquí és on estem. I en aquest sentit, crec que les aportacions que són interessants i són bones, no contradiuen amb res el posicionament del govern.
Moltes gràcies per la intervenció, senyor Juan Felipe.
Mire, en referencia a esto que usted indica, me voy a la liquidación del 2022, que aquí es donde se ve qué es lo que hacen, y si, vamos a decir, quieren mejorar en el presupuesto de 2024, tendrán que centrarse bastante, Mire, en creación de habitatge del centre històric tenien una partida de 150.000 euros. No hicieron absolutamente nada. Adquisición inmobles centre històric. Tenían 360.000 euros. Gastaron 220.000. Se les quedaron, sin hacer nada, 139.000. Adquisició i rehabilitació habitatge lloguer social. Tenían 62.500. No hicieron absolutamente nada. Adquisición y rehabilitación de habitatge. Tenían 66.000, gastaron 8.000. Habitatge de protección oficial, 28.178. No hicieron absolutamente nada. En transferencias de capital. Pla local de habitatge de subvención, rehabilitación y lloguer. Tenían 91.600 euros. No hicieron absolutamente nada. No les avala para nada la gestión. Si a todo esto que dicen que quitan esas subvenciones a las placas solares y lo van a dedicar a esto, lo único que desde nuestro partido le pedimos es que se centren y lo hagan bien, porque en el 22 no hicieron nada bien todo esto. Gracias.
Molt bé, passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Dotze vots a favor i sis en contra.
Molt bé, passem al quart punt, que és la modificació de l'acord de condicions de treball del treball personal al servei de l'Ajuntament de Valls, l'article 7.5 de l'annex 4 de les condicions específiques de la policia local de l'Ajuntament de Valls. Té la paraula el senyor Joan Ibarra.
Bona tarda, gràcies, alcaldessa. La proposta que portem en aquest ple és la tramitació de l'acord de revisió de les retribucions complementàries per necessitats organitzatives de la policia local. Aquesta revisió correspon a la revisió de l'article 7.5 de les condicions específiques de la policia local de l'Ajuntament de Valls establertes en l'annex 4 de l'acord de condicions de treball del personal al servei de l'Ajuntament de Valls. Es tracta de la millora i actualització dels imports dels complements de les hores de servei extraordinari normal, de les hores de servei extraordinari festiu o nocturn i de les hores de servei extraordinari festiu i nocturn. Una revisió que s'ha pogut aconseguir amb un treball de consens conjunt amb el cos de la policia local i la representació sindical corresponent. Han estat gairebé 4 mesos de diverses reunions i taules de diàleg obertes per poder arribar a un acord que millora significativament les retribucions extraordinàries dels nostres agents. Els increments que s'han acordat representen un augment gairebé d'entre un 31 i un 38% de l'import hora que actualment estan cobrant. Increments que, si s'aprova, es durien a terme en la propera nòmina del mes de gener. Unes millores que serveixen per dignificar i posar en valor la tasca en seguretat que fa el cos de la policia local de la ciutat, una de les principals prioritats d'aquest Ajuntament. De la mateixa manera, aquest 2023, i a tall informatiu, s'han nomenat un total de 16 agents entre nomenaments de funcionaris de carrera, interins o en pràctiques, intentant, en la mesura que la tramitació burocràtica ho permet, tenir cobert al màxim totes les places d'agents de la policia. Per acabar, indicar també que en la mateixa prioritat es portarà a Junta de Govern de demà la proposta de l'acord d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació del 2023, amb dues places d'agents, la de caporal, la de sergent i la de sotsinspector de policia local. Places que s'executaran en primera instància per crear borsa i poder cobrir possibles baixes i canvis que es puguin produir. La comissió informativa que s'ha celebrat just abans s'ha informat d'aquest acord amb tots els detalls i ara s'eleva el ple.
Moltes gràcies, senyor Ibarra. Per part del PSC, alguna intervenció? Senyor Juan Felipe.
Gracias, alcaldesa. Nuestro grupo ha reivindicado durante mucho tiempo las mejoras de las condiciones de la policía y, sobre todo, ha puesto sobre la mesa la falta de efectivos y la necesidad de cubrir la plaza de jefe de la policía local. En definitiva, de tener una estructura operativa y funcional en la policía y esto, como bien saben, no se improvisa, tiene sus tiempos. El punto que hoy nos trae en aprobación resuelve, a través del acuerdo con los representantes de la policía, el tema de las condiciones laborales. Sin embargo, queda por resolver el refuerzo de los efectivos, así como la estructura que comentábamos antes. Esperemos que en breve esto se resuelva, porque en temas de seguridad hemos pasado momentos muy complicados y debemos tener este servicio en plenas condiciones, porque la seguridad es un derecho que se debe de garantizar. Dicho esto, cuando analizamos la documentación del expediente de este punto, vemos que el informe de Secretaría hace una serie de consideraciones respecto a la documentación que se adjunta y, en especial, se hace mención que no todos los documentos incorporados al expediente están firmados, cosa que supone un problema a la hora de emitir sus conclusiones finales. Este informe hace otras referencias que no entraremos ahora a detallar, pero que nos lleva a hacerles una reflexión sobre la necesidad de hacer las cosas bien. Cuando se está gestionando en un ayuntamiento, no solo es importante el qué se hace, sino el cómo se hace. Teniendo toda una estructura municipal, jurídica y técnica que puede asesorarles, no tendrían que ser tan difícil hacerlo bien. ¿No les parece? De todas formas, y analizando la repercusión que tiene en el día a día de la policía local y como el informe de Secretaría es positivo, a pesar de las consideraciones que se hacen, nuestro voto en este punto será favorable. Gracias.
Per part de la CUP, hi ha alguna intervenció, no? Per part de Vox, hi ha alguna intervenció?
Gracias. Nosotros seguimos pensando que nuestra policía local necesita tener mejores condiciones, necesita tener más agentes y mejores medios. Esto lo llevamos diciendo mucho tiempo y vamos a seguir diciéndolo. A pesar de ello, cualquier mejora dentro de las condiciones de la policía local la consideramos como positiva. Así que, a pesar de que seguimos pensando que se necesitan más agentes y mejores medios y todavía mejores condiciones, nuestro voto será favorable.
Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 16 vots a favor i 2 abstencions.
Hi ha alguna explicació de vot? No? Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions, que és el punt 5è, que és la moció per l'eliminació de la cita prèvia per l'atenció ciutadana presentada per Vox.
Muchas gracias. Hoy el Grupo Municipal de Vox Valls presentamos nuestra primera moción en este ayuntamiento. Una moción por la que pretendemos que se elimine la obligatoriedad de la cita previa para la atención ciudadana. Hasta el año 2019, cualquier español podía acercarse a cualquier administración pública, incluidas las locales, para realizar cualquier trámite sin necesidad de pedir cita previa para ser atendido. En 2020, la COVID-19 y su propagación hizo que el señor Pedro Sánchez decretase un estado de alarma inconstitucional que nos mantuvo a todos encerrados en casa, y una de las medidas aplicadas a partir de ese momento fue la implantación de la obligatoriedad de la cita previa para la atención ciudadana en las administraciones públicas, con el objetivo de evitar las aglomeraciones de personas y reducir los contagios y la propagación de la COVID. Esta medida provocó desde entonces un distanciamiento entre administraciones públicas y el ciudadano. Y ha aumentado la brecha digital, pues para pedir cita previa en muchas ocasiones son necesarios conocimientos de informática básicos que no toda la población tiene. Hoy podríamos decir que hemos vuelto a la normalidad anterior a la COVID. En julio de este mismo año de 2023, la portavoz del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, la señora Patricia Playa, anunció en rueda de prensa la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa instaurada en varios servicios en consecuencia de la COVID y hacía un llamamiento a las administraciones locales para eliminar la obligatoriedad de las citas previas, ayudando así también a combatir la brecha digital. Otras comunidades autónomas, como por ejemplo la de Canarias, ha optado también por adoptar estas medidas. Por tanto, desde el Grupo Municipal de Vox proponemos los siguientes acuerdos. Primero, eliminar la obligatoriedad de pedir cita previa para la atención al ciudadano en cualquier entidad pública perteneciente al Ayuntamiento de Valls y para la realización de cualquier trámite o gestión. Segundo, que la eliminación de la obligatoriedad de concertar cita previa se haga efectiva en el primer trimestre del año 2024. Tercero, para superar las barreras de la brecha digital, asegurar que se atienda a las personas sin conocimientos de informática o con conocimientos insuficientes, de manera que puedan realizar los trámites que necesiten o deseen hacer. Cuarto, posibilitar la cita previa para aquellas personas que deseen dirigirse a la administración local y ser atendidos sin la necesidad de hacer colas excesivas. Y quinto, el compromiso del Ayuntamiento de Valls para asegurar la atención ciudadana para cualquier persona que se acerque a la administración local para realizar cualquier trámite sin la necesidad de concertar cita previa. Gracias.
Hi ha alguna intervenció per part del PSC? Per part de la CUP hi ha alguna intervenció? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Un vot a favor i 17 en contra.
Molt bé, doncs passem a pregs i preguntes. En realitat, preguntes, senyor secretari. Doncs hi ha algun preg per part del PSC? Per part de la CUP hi ha algun preg? Sí.
Gràcies. Bé, des de la CUP tenim un preg, de fet és un preg prou recurrent. Altra vegada tenim període de vacances de Nadal i altra vegada tornem a tenir la biblioteca tancada. És una situació que es repeteix també en període estival perquè en juliol i agost també la biblioteca està tancada a la tarda. Coincideix que el període Nadal és època d'exàmens universitaris, època de vacances escolars, època on més gent faria ús de la biblioteca. Cal dir que aquesta només és com la punta de l'iceberg d'una gran llista de queixes que podríem continuar respecte a aquest equipament, que més que una biblioteca sembla un magatzem de llibres on alguns tampoc no es poden consultar perquè la planta està tancada i no s'hi pot accedir. Creiem que és un equipament molt interessant i que estem deixant perdre una part de dinamització comunitària que podria desenvolupar la biblioteca, a més de l'atenció individual que caldria que fes i que no fa perquè està tancada. Valls hi perd, i molt, i de fet el centre històric hi perd encara més. Creiem que tenim una biblioteca que la seva concepció d'espai, com els serveis que ofereix, estan anys llum de la resta de biblioteques de Catalunya, i de fet és una cosa que és fàcil comprovar quan vas per la resta del territori. I tenint en compte les dades i estudis que ens diuen que els infants doncs, tenen cada vegada més problemes de comprensió lectora, que tinguem aquest tipus de biblioteca no ajuda gens. Així doncs, fem aquest prec perquè poseu els esforços en poder solucionar aquesta problemàtica que fa anys, si no dècades, que dura.
Moltes gràcies, senyora Montalà. Per part de Vox, hi ha algun prec?
Bueno, en primer lugar, decir que lamento profundamente que no hayan aprobado nuestra moción. Sabemos que todos los votos en contra han sido porque somos Vox, lógicamente. Y bueno, cuando tomen ustedes la medida de suprimir la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa, pues bueno, les recordaremos aquí en el Pleno la moción que nos desestimaron y que después ustedes se anotarán ese tanto. Miren, el Grupo Municipal de Vox quiere hacer un ruego al equipo de gobierno, especialmente al señor Martí Barberá. Y le pedimos y rogamos que en este pleno no vuelvan a decir que nosotros no decimos la verdad. Ustedes dicen que es mentira cualquier cosa que no les va bien o les molesta. Y le digo esto porque el pasado pleno del día 27 de noviembre les decíamos que votaríamos en contra de la aprobación del gasto para la continuidad del servicio de las estaciones depuradoras de aguas residuales, porque las depuradoras tenían una capacidad insuficiente y se estaban vertiendo aguas sin haber recibido el adecuado tratamiento de purificación. Me respondía usted, señor Barberá, que eso no era verdad. Todos sabemos que lo que no es verdad es mentira. Y decía que estaban al límite de su capacidad por las aguas blancas, que es un problema de hace años, en fin. Quisiera decirle que ustedes en Junta de Gobierno del día 27 de octubre del 23 aprobaban reposiciones y mejoras de urgencia en la estación depuradora de aguas residuales urbanas. Concretamente, en este punto aprobaban de urgencia, vuelvo a repetir, la instalación de un muestreador automático en la arqueta de salida de la depuradora para la toma de muestras del agua abocada al torrente. Y también la construcción de una nueva cañería de drenaje hasta la arqueta de entrada de los reactores biológicos. Este acta de la Junta de Gobierno también dice que el agua que sale de la depuradora y se aboca al torrente es una mezcla del agua que se bypassa a la salida del desengrasador y del agua tratada de salida de los decantadores secundarios, debido a que llega más caudal de agua que el del diseño de la planta. No se puede tratar toda y parte solamente se pretrata. Para conocer la calidad real en continuo del agua de salida, se contempla la instalación de muestreador automático y construcción de la cañería para evitar el bypass de los drenajes directos al torrente. Esto lo dice el acta de Junta de Gobierno. Así que, visto lo que dice esta Junta, pues pueden ustedes volver a decir que mentimos o pueden explicar pues, cualquier excusa. Pero ustedes aprueban de urgencia estas medidas. Por tanto, la depuradora tiene capacidad insuficiente y se abocan aguas al torrente sin el debido tratamiento. Como usted ve, señora Vera, no mentimos. Las aguas que llegan a la depuradora y que se abocan al torrente sin haber recibido el adecuado proceso de purificación, porque la depuradora no tiene capacidad suficiente, les pregunto, ¿son aguas susceptibles de estar contaminadas? Yo les podría decir que sí. ¿Por qué se aprueba la urgencia de colocación de los muestreadores automáticos en continuo? Pues porque hay sospechas, o deben haber sospechas, de que las aguas pueden estar contaminadas. Es todo lógico. Dicho esto, señora alcaldesa, acabo. Y quiero concluir dándoles a todos ustedes una felicitación navideña, felicitándoles las Navidades, deseándoles un próspero Año Nuevo. También se lo deseo a todos los trabajadores del Ayuntamiento, a nuestra policía local y, como no, a todos los vecinos del municipio. Así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo y muchas gracias.
Molt bé, doncs, com a alcaldessa, desitjar-los que passin unes molt bones festes abans d'aixecar la sessió i bé, ens veiem al gener, d'acord? Molt bona Nadal a tots i a totes.